avança 12 i 4 minuts amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, conversarem d'aquí uns instants amb els alumnes del grau de so del Centre d'Estudis Fotogràfics de Palma, el CEF CUNA, dels millors professionals dels audiovisuals de Mallorca, juntament amb l'Institut de Formació Professional Fra Juli Pere Serra. També parlarem de vi, parlarem de Don Toni Maura, que ha sortit un altre llibre sobre ell, parlarem de patrimoni i de Palma, concretament del dia del llibre, que ja corta i ja està en marxa per muntar el dia de Sant Jordi la setmana que ve, i també d'atenció domiciliària a menors amb discapacitat. Tenim tant coses que comencem ja i ho farem avui amb Simon & Garfunkel.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.
Diuen que la ràdio és veu, música, renou i també silenci. I en tot això se basa el so, que és el que està dient els alumnes del grau de so del CEF, que avui molts visiten. Són en altres, en Alejandro Cuervo i en Maria del Mamas. Com estàs?
Benvingut, companys. Hola, bones. Va bé.
Donem un moment. Per què estudiar so, Alejandro?
Bueno, yo en mi caso, por ejemplo, como hobby hago música, entonces quería encaminar lo que es mi vida profesional con algo relacionado con la música, y como yo pienso que lo que es la parte creativa de hacer música, pensar la melodía, la letra y todo esto, es algo más creativo, aunque también se puede aprender, pues dije, ya que la parte creativa me ocupo yo, me interesa estudiar algo más técnico, como es la parte, pues, técnica, por repetirlo. Entonces me metí a técnico de sonido, no por hacer eso en concreto, sino por eso, por ver la parte técnica y...
Has de dir que, per ventura, tu, la teva professió la vincularàs més de cap en el món de la producció musical o el so en directe?
Sí, o sea, yo mi idea principal era estar en conciertos detrás, como técnico de sonido, en directo, en conciertos.
Que no té res que veure un estudi amb un en directe. I no té res que veure un directe amb gent i sense gent, perquè sona d'una manera i sona d'una altra. I tu, Maria del Mar, per què estudiar so en concret?
Bé, jo vaig un poc en la mateixa línia que el meu company ha dit, però és vera que en el CEF mos han donat tota la part de cinema i de gravació en directe de rodatges i tal, i és molt interessant. I a mi m'agrada més la música i el directe. També he fet cosetes, però sempre passa això, pots intentar aprendre a tocar la guitarra, pots intentar aprendre a cantar, però si després no tens eines per durar més enllà i per mostrar a un públic, i sempre hi ha problemes tècnics que fan com caure molt de projectes importants i que són molt interessants.
La pregunta del milió, i també va per tot vosaltres, els vostres companys que estàu allà, heu fet mai de partidista?
Sí.
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 Faixuc, eh?
Sí, sí, sí. Ara m'estén anant al gimnàs un poc.
Aquí és on se nota quan un realment vol fer això o no, perquè, sí. Mare de Déu, quin brons que poses. Jo fa molt d'anys que ho vaig fer i dic, uau, crec que no me dedicaré a partiguista. Partiguista és qui agafa això ambient amb un... No sé si avui en dia encara li dius boom en el, sí. En el, sí, sí, en el sí, micròfon sí. Aquest gros que de vegades li diuen la nútria. Vosaltres, per exemple, ara que sou aquí a la ràdio, que us ha cridat més atenció del que heu vist de la taula on hi ha avui el nostre company Facundo Tenaglia, en Liam Brennan i en Yolanda Ruiz, de tot el que heu vist d'aquí? Què us ha cridat més atenció, Alejandro?
A mi? Ah, perdona.
No, és igual, parlàvem molt.
És que teníem els mateixos monitors d'estudi, però en versió petita, i per ahir que els hi han donat més menjar i han engreixat, i m'ha fet molta gràcia.
Són un Yamaha, potser?
No, són Genelec.
Sí. Millor, no, Facundo? Sí. D'acord. No,
a mí, por ejemplo...
Ya demano en los que ensaban. Tú, Alejandro, digas.
A mí me ha llamado mucho la atención la mesa que hemos visto en el estudio. Es súper distinta, o a mi parecer, a la que usamos pues para mezclar música como tal, porque al final las dos son mesas de técnico de sonido, pero, por ejemplo, las de radio tienen el botón que se llama Q. Claro. Pero en la otra mesa no se llama Q, se llama Solo o tiene otros nombres.
PCL, y... pues sí. De mil maneras.
Claro, y tiene mucho más botones la mesa de técnico de sonido de radio que la de para hacer música, digamos. La otra tiene mucho más potenciómetros o volúmenes. No sé cómo explicarlo, pero visualmente como que me ha parecido muy distinta y... No sé, se ve bien, se ve moderna, me gusta cómo se ve.
¿Vos fichau cuando veis un programa de televisión o una película de cinema en el montaje de so? Si s'estereo va d'una banda a l'altra, dius, uau, quin efecte.
Des de que sóc alumna de CEF m'hi fits molt més.
I des de quan t'interessa so? Perquè ell ja mos va explicar, Alejandro, tu m'ho dius, no? Des de quan t'interessa?
Jo m'interessava més la música, és a dir, a nivell d'escoltar cançons que sempre s'han escoltat i clàssics i tot això, m'agrada molt. El son, sí, també m'agrada tot el tema també relacionat amb música d'altavous, de sistemes de so, etc.
Ja ha arribat un punt que, per exemple, ara no pots sofrir el renal de l'ordenador. Ha arribat un punt que ja sent fins i tot això, i això, que tothom reconeixerà com un bolígraf. O on vols veus d'aquí 10 anys fent feina? Què vos agradaria fer? El vostre somni, Alejandro.
A ver, jo... Obviamente, ya que hago música como hobby, pues a mí me gustaría mucho más estar pues haciendo conciertos o moviéndome no tanto como la parte técnica que ya he mencionado, que es lo que estoy estudiando, sino como artista. Que, bueno, eso es un poco...
Així esta nit de sona te podrá prendre el pel. No te dirà, no, es que s'ha roto el buje de la tròcola.
Exacto.
I tu diràs, no existeix.
Que...
Això. I tu, Maria del Mar, t'agradaria estar d'aquí 10 anys, per exemple?
Jo tinc una mica més d'edat que els meus companys i tinc més ganes de fer feina i de sobreviure, avui en dia, que de pensar en somnis. Però després a nivell individual seguir fent les meves cosetes, que deixar de tenir aquests problemes tècnics i poder produir i saber com gravar-ho bé i tot aquest. És a dir, m'agrada molt el directe, però també m'agradaria saber fer una bona gravació a nivell musical i saber com connectar-ho tot, com és millor col·locar un micròfon per agafar bé un instrument, per exemple, i tot aquest tipus de coses.
I un truc, si mai vos falta un micròfon, agafeu uns auriculars,
al revés.
Perquè tanmateix té membrana.
Sí, sí. M'ho han explicat.
I viceversa. Alejandro Cuervo, Madrid Alemà, Mas i tots els vostres companys de CEP, doneu una ferrada a Analín, a Miguel Ángel Santander i tots els nostres amics de CEP, que fa molt d'anys que juntament amb l'Institut de Formació Professional Juniper Serra nodreixen IB3 i tots els mitjans d'audiovisual de les illes del vostre talent. Talent jove, que per cert veniu preparadíssims, perquè jo tenim companyes, no mira ningú allà, en aquest Jaume, que mos està... Sí, talent jove, que mos estàveu ensenyant molt, molt, en els que ja començàvem a estar a punt de retiro. Alejandro, Maria del Mar, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Nosaltres ara anem a xerrar de vi negre. Per això, amb la cançó que sempre posam per xerrar de vi negre. Eric Clapton, Bottle of Red Wine.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera. Get your man about the red wine.
Get Up and Get Your Better Bottle Red Wine Dugues, la teva millor botella de vinagre. Per què? I de perquè fa jo 4 mesos que és oficial l'inclusió de la varietat de rem escurçat dins les vides a terra de Mallorca. Pot semblar una notícia estranya, pues que no n'entenguin, però pel vinetès és molt important perquè aquest rem va estar a punt de desaparèixer ara fa 120 anys per mort de la filoxera. Jaume Vidal, de la Lletiana Negra, com estàs? Enhorabona.
Hola, bon dia, com anem?
Bueno, Valtron no vols ve de nou perquè ja fa d'haver 10 anys que creix en la varietat de l'escurçac. No nou per Valtros, però és molt important recuperar aquest rem perquè forma part de la nostra història, no, Jaume?
Així és. La varietat escurçac és una varietat dels nostres ancestres que, com has comentat, va estar a punt de desaparèixer i, bueno, el Consell Regulador del Vi de la Terra de Mallorca ja l'ha inclosa com una varietat per fer vins mallorquins. I això és notícia i estem molt contents, ja que nosaltres tenim una hectàrea sembrada i ja podem etiquetar aquests vins. Vaja, segell del Vi de la Terra.
Sí, el teniu a Sant Boi, a Consell. Me'l pot descriure, perquè vol tot que és àcid, un perfil aromàtic molt particular, que és molt mediterrani, però clar, jo, com que només sé si m'agrada o no m'agrada, jo recordo aquells vins de fa 30 anys de Manto Negro, que era una potada allò. No estan parlant d'aquell Manto Negro que tan mal va fer en el vi mallorquí, que molta gent encara no demana vi mallorquí perquè se pensa que és aquell de fa 30 o 40 anys. Com és un vi varietal 100% escurçac? Com és?
Vale. Idò, l'escurçac és una varietat que dona vins bastant elegants, és a dir, amb un grau alcohòlic més moderat, que la Manto Negro, que té més tendència a acumular sucres, i l'escurçac és una varietat idò que ronda només dels 13 graus. Però, a diferència de la Manto Negro, és una varietat que té més intensitat de color, que és un poquet més tànica i que també té més acidesa, cosa que fa que els vins elaborats amb aquesta varietat envesquin durant més temps i millor dins la botella.
Escolta, no ha estat senzill perquè, sí, per exemple, per fer una nova varietat dins d'una indicació geogràfica protegida s'ha de demostrar amb estudis tècnics en diverses anyades de vi que té qualitat i se mereix estar-hi, i s'han analitzat entre 3 i 5 coïtes, és a dir, això ha duit un cremull d'anys, no, Jaume?
Sí, ha duit molts d'anys, així com altres varietats se van poder recuperar més ràpid, com el cas de la Gorgollassa. L'escurçac, la primera dificultat que hi va haver, és que un requisit és aconseguir material vegetal lliure de virus, perquè no te permetran plantar una varietat que tingui virus, és a dir, imagina't, la universitat els va costar 10 anys aconseguir poder tenir escurçac sa. Mare perquè, clar, no te permetran sembrar vinya quan té el Covid de ses vitis. No sé si m'explic.
No, sí.
Va passar 10 anys. Sí.
De tota manera, pel que tenc entès, s'escurçar que he llegit que és bastant resistent, per exemple, en el mildiu. No sé si això, sí, això és bo, en principi, no?
A nivell vitícola és cert que és resistent a enfermetats fúngiques, cosa que fa que la viticultura sigui relativament fàcil. Això sí, també és vera que és una varietat poc productiva. És a dir, nosaltres tenim una hectàrea i l'any passat vàrem vermar 1.700 quilos. Això, a nivell de costos, és una locura. Però, i és per aquest motiu principal pel qual els viticultors van decidir sembrar més Manto Negro i Callet en lloc d'aquesta o d'altres.
Perdona, menys productiva, què vol dir? Que el cinglo de rem és més petit? O que surt menys,
sí,
rem?
És a dir, és una varietat que produeix manco. Fa gotims petitets i rems petitets, cosa que fa que el rendiment sigui molt baix. Com te comentava, nosaltres vàrem d'una hectàrea, dins el vi de la terra de Mallorca, tens autoritzat poder tenir un rendiment de fins a 9.000 quilos hectàrea xerrant de negres. Clar, aquesta varietat, com t'he comentat, a nosaltres l'any passat va produir 1.700 quilos una hectàrea. És molt poquet.
Ja.
Això sí, produeix un nèctar, un elixir especial.
I de fet, fixeu-vos-hi, aquesta varietat d'escurçac està tan lligada en altres que l'arxiduc Lluís Salvador a dir Balearen ja l'anomenava. És a dir, el que passa és que, clar, la filoxera va fer moltíssim de mal, va ser un verdader desastre, perquè antigament a Mallorca hi havia molta gent que feia vi, i va ser un verdader desastre la filoxera. Supos que va marcar un abans i un després en el món del vi, la filoxera, no?
Totalment, mira, és a dir, així com comentaves tu que hi ha registres antics on apareix aquesta varietat, l'escurçac, realment, la manta negra i la callat apareixen registres quan comença la filoxera. I és perquè són varietats que són les nostres majoritàries i locals importants d'avui en dia, però, és a dir, són varietats que se varen començar a sembrar quan Mallorca se va posar a produir vins per exportar. Pensa que a finals del segle passat, no l'anterior, a la illa va arribar fins a 30.000 hectàrees de vinya. Avui en dia són just 3.000. O sigui, imagina't la quantitat de vinya i de vi que hi havia i que s'exportava, sobretot a França.
Imagina't, i la feinada que feia, ara que hem parlat tant de recuperar l'edifici del sindicat de Felanitx, la feinada que hi havia en aquell edifici tan gran que allò sembla una bodega de La Rioja, perquè
és
veritablement... En qualsevol cas, la bona notícia és que l'escurçac ja és oficialment vi de la terra de Mallorca i que s'ha recuperat gràcies a un que era molt d'anys d'anyades, i vinaters com en Jaume Vidal de Tiana Negra, que han apostat per el nostre producte. Jaume, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Estarem en contacte perquè ens interessa molt tot el que se recupera i forma part de la nostra història. Una ferrada molt gran, i gràcies també per la feina que feis al vinaters, que és molt important. Gràcies, Jaume.
Gràcies, bon dia.
Nosaltres ara, d'aquí un minut, parlem d'un home oblidat i que hauria d'estar més present sobretot a les escoles. El manco aquesta és intenció d'en Toni Planes, periodista i gestor cultural que acaba d'escriure un llibre, Antoni Maura, el polític que va voler capgir a Espanya.
El dia a Mallorca.
IB3 Ràdio és actualitat.
Atención, amantes del mar. Llega el primer mercado de barco de ocasión Metropol en Santa Ponsa. Desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril, encuentra la embarcación perfecta, revisada y en excelente estado. Ven a visitarnos en la calle Islas Baleares, número 33, Son Buguedellas, Santa Ponsa. Mercado de barco de ocasión Metropol. ¡Te esperamos!
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
Brous emigrades, fulles coronen el bocí obert i sense entranyes que de la soca resta crema he vist marenya com fumarol de festa el cel he vist anar-se'n la millor part de mi, brosa migrada...
Estem escoltant Desolació, un poema de Joan Alcover, que fa poc va musicar en Juanjo Montserrat, perquè volem parlar de d'Antoni Maura. Per què posàvem un poema de Joan Alcover, si volen parlar d'Antoni Maura? I perquè eren amics, de fet, varen anar a escola junts, a l'Institut Balear, i crec que també en Van Costa i Llobera, imagina quina classe. Toni Planes, com estàs? Bon dia.
Bon dia, molt bé, gràcies.
Feia anys que no me'n veiem, eh?
Feia temps, sí.
Però bueno, estem igual, només tenim la barbeta i és que veus un poquet més blancs, però estem igual.
Jo me sent cada dia més jove.
Jo també, no sé per què. És la millor època de les nostres vides. El Toni Planes és periodista, gestor cultural i és coautor, justament, és il·lustrador, Sebastià Cabot, del llibre Toni Maura, el polític que va voler que girar a Espanya. Toni Maura, possiblement el polític més important del segle XX, no sé si per aventura de tota la història de les illes, perquè va ser president del govern d'Espanya en diverses ocasions. De fet, Toni, de vegades, ell deia que era el bomber de la monarquia.
Sí, bueno, ell va ser ministre tres vegades i va ser president... perquè mos entengui, president del govern, en aquell temps se deia president del Consell de Ministres, perquè la manera de elegir un president no era la mateixa d'ara, no era una monarquia constitucional del que existia, però perquè mos entenguem, va ser 5 vegades president del govern, de les quals 3 va ser... Ell va ser, diguéssim, quan havia problemes el cridaven ell. Sí. D'aquí ve aquesta expressió de bomber de la monarquia.
L'any passat, fa 100 anys, de la seva mort, i aquest llibre, que ve amb il·lustracions, està adaptat per ESO i primer de batxillerat, perquè no com en aquell temps, quan tu i jo estudiàvem, que de vegades te feien llegir unes coses que dius, bon, jo dius... Està adaptat. És perquè ensileu que els al·lots coneguin d'Antoni Maura, que tu i jo ni el vàrem estudiar.
Bé, tu i jo crec que ja no estudiàvem. Jo de Balears no recordo haver estudiat mai res d'història.
Aquell llibre que va fer la nostra, de la història
de Balears en còmic.
Història de Balears, res més.
Jo crec que tampoc.
Res més.
Però, aquell llibre neix en la idea de... la Consell d'Educació i Universitats tenia la idea de donar material per treballar les aules pels professors, perquè em fa molta falta, els professors s'ho han de fer pel seu compte, si no en tenen. Vàrem aprofitar que era Sant Maura l'any passat, de 2025, i vàrem fer aquest llibre que se trata... Bé, jo no som historiador, jo som periodista de professió, m'he dedicat mitja vida al periodisme i mitja vida a la gestió cultural, però som aficionats a la divulgació històrica. M'agrada la història, m'agrada divulgar la història, m'agrada divulgar la història d'una manera, de més, molt... que molts historiadors tenen en contra i molts polítics tenen en contra, però d'una manera molt, molt suau, molt lleugera.
Planera, clar que sí.
Jo aquest tipus de cosa ho he fet. A mi m'agrada molt més il·lustrar, explicar la història a través dels personatges que l'han escrita. Jo tinc llibres com els grans personatges de Mallorca, els grans personatges de Catalunya, un llibre sobre en Rosselló Porcel, intentar... perquè tots mouen la història, però n'hi ha que dir que la mouen més que els altres. En el cas de Maura és aquest. I la gràcia d'aquest llibre, crec jo, és que, a més darrere, té tot un grapat de temes per treballar les aules, no? Perquè, a més, aquest tema està dins currículum educatiu, per tant, ho treballen. I la meva experiència, des que ha sortit el llibre, que ha anat per molts instituts a xerrar això, és que, gràcies a això... molt d'alumnes, jo rep un feedback que no m'esperava dels alumnes, perquè l'han treballat a l'aula i coneixen la figura.
Afortunadament. I això que deien que eres bomber de la monarquia, quan tu mateix has contat i se sap que Alfons XIII fins i tot tirava pilotes fora, fins i tot la Setmana Tràgica de Barcelona, com que li bocaves por de la culpa en Maura, quan realment no sé fins a quin punt en Maura va, perquè en aquell moment el model monàrquic, ell mateix Maura, va dir que estava esgotat i que era un rei incorrupte, i així va acabar, però és que per ser bomber de la monarquia, així com el tractava Alfons XIII, és curiós.
És que has dit moltes coses al mateix temps i ben, anem per parts. Lo de la bomba de la monarquia ho diu perquè just després de la Setmana Tràgica ell se com a retira de la vida política, no vol pastar per mig, es veu que el tracta molt malament, en el fons 13 dona tota la culpa, tota la culpa a ell de la setmana tràgica, ell, que, bueno, això mos passa moltes vegades en la vida real, no? El superior diu, no, això és culpa de l'inferior.
Sí,
passa un poc aquí, i en Maura se retira molt, molt decepcionat de la monarquia. I és quan el criden per fer després, si no vaig errat, el 1908, 1909 i 1921, tres governs de concentració. Perquè és l'única figura que podia estar d'acord tots els partits o tots els partits que volien formar aquest govern, era la figura de Maura. I és aquí quan diu que és un bon bé de la monarquia, perquè malgrat el havien tractat tan malament, després el criden tres vegades més. En quant a la setmana tràgica, clar, la setmana tràgica, en Maura, evidentment, és culpable entre comades, és que xerrar de culpabilitat. En Maura era una persona que, a més, ell és jurista de formació, ell és president ara no me'n recordaré com
se diu,
de la Real Acadèmia de Jurisprudència, i ell era una persona que per ell la llei era...
Anava a missa, sí.
Li agradava, i ho deia, m'agradi o no m'agradi, és veritat que ara estic en un moment que són jo els que puc canviar la llei. Però ell el que sempre diu, la seva defensa, és que va complir la llei estrictament. Evidentment, va haver una gran repressió, va haver molta violència, va haver 100 i pico morts, i evidentment, l'assumpte no va acabar bé. Però tot això també s'ha d'incloure dins una situació particular, que era la catalana d'aquell moment, que no és molt... Hi ha l'anarquisme per mig, hi ha tota una sèrie de coses que fan... Evidentment, la Setmana Tràgica és una marca i és un punt d'inflexió dins en Maura.
De tota manera, així com eres l'únic que podia liderar un govern de concentració i era un home ja molt fermes, sí que li agradava debatre, conversar,
sempre.
Escoltar una cosa que avui en dia sembla impossible.
Sí. No? De fet, ell, jo he estat en la Fundació Antonio Maura de Madrid, pensant que ell va fugir de Mallorca en 15 anys, tot se'n va anar tot sol, en 15 anys, en sort del bes que li va donar sa mare, a guanyar-se la vida a Madrid, l'any 1868, no era fàcil.
A més, aquell any.
Clar, exacte, aquell any, que hi ha una revolució. Això, la fundació, ell era un home que en el seu despatx tenia el seu despatx i després tenia 4 o 5 cadires i en els seus clients dedicava hores i hores a escoltar-los. I això ho va de la política, també. En els seus companys de política, també, durant hores, els tenia asseguts allà escoltant-los. Clar, en Maura va ser una persona molt, molt negociadora. Ell tenia clar, t'ho guardi des principi, que el sistema estava podrit, que s'havia de canviar. Ell, va proposar la revolució des de dalt. A més, també era un gran orador, també no ho hem d'oblidar. Ell se va fer famós en el Parlament tot d'un enventrar perquè se converteix en un gran orador. I d'aquí el fan tot d'una vicepresident del Parlament. I, de fet, ell s'ingressa a la Real Acadèmia d'Espanyol de la Llengua, que va formar part i la va presidir durant molts anys, va ser sobre un discurs d'oratòria. No?
I tu dius que va proposar la revolució des de dalt, però les classes altes no li varen... comprar discurs, com tu dius, perquè ell havia dit que si no la revolució se farà des de baix. Una cosa que ja havia advertit anys abans el Papa Lleó XIII, la seva encíclica Rerum Novarum, i és que hi havia gent que ja deia alerta, perquè aquí, quan se va demostrar la revolució de els russes, és a dir, ell s'entenia de les coses anys abans.
Sí. Mem, ell tenia clar que el sistema no funcionava, que hi havia corrupció, el clientelisme, les eleccions, quan hi havia, no eren del tot clares ni netes, i ell va dir això, va dir, escoltau, lots, se trata de que o canviem o de baix mos mengen. La Setmana Tràgica no és més que això, no és més que un intent d'intentar canviar la gent de dalt. Evidentment, com passa sempre... Bueno, crec que només ha passat un cas, que va ser l'escar de la transició,
sí,
que no varen acceptar perdre els seus privilegis davant les classes baixes. Però, per exemple, la Setmana Tràgica rebenta perquè els reservistes els fan anar, els fan entrar a l'exèrcit. Clar, els reservistes ja eren gent de 30, 35 anys, 40, tenien la seva vida, els seus fills. Clar, t'ho he imaginat que te diuen en 40 anys. Escolta, a més, anar a entrar dins l'exèrcit a les lleves era anar a la guerra, perquè sí, estàvem en plenes guerres en Nord d'Àfrica.
Era 1909, aproximadament. Sí.
1909. Clar, això era... va ser un... I això era el que precisament en Maura volia canviar, però com que la llei era aquesta, doncs la va voler fer complir.
Justament, és que aquí tenim la nit... Jo tinc una aposta amb un parell de companys que no té res a veure.
Ui, ara no voldria que perdessis per culpa meva.
No, no, va sobre un altre personatge. Jo tinc una aposta que penso que d'aquí 20 anys ningú sabrà qui és en Rafael Nadal. No? I em diuen que és impossible i tant. Avui en dia davant es Toni Mauri i diuen sí, hi ha un aparcament i l'institut, com tu bé dius també en una entrevista, si l'institut està en el polígon de Llevant. Per què tenim tan mala memòria quan un personatge tan important... També està culpa de les crítiques de que, com que no és del meu partit, el critic i el m'oblit. O altre és una mania que tenim a Espanya, crec jo, bueno, jo no només dit, a Mallorca.
Sempre he dit la mateixa frase. La gent important, com a seu gran error a la seva vida, és morir-se. Sí, és així. I perquè en aquest país, en aquesta cultura, jo ja crec que més en aquesta cultura, el morir-se és desaparèixer, és oblidar-te en pocs anys. I a més en Maura té altres temes, i tu ho has tocat, el tema polític, el tema ideològic, més que polític, el veure que... la historiografia d'esquerres no l'ha tratat molt bé, tot i que vull dir, i això faig un parèntesi aquí, que els dos principals historiadors de Maura d'aquesta terra, de Balears, són gent que crec que estan més a l'esquerra que molt d'altres. Però, en general, la historiografia no l'ha tratat bé en Maura, per moltes coses, la Setmana Tràgica, entre altres, i per ser una persona que va passar, a més, del liberalisme en el Partit Conservador, i sempre se va... ell se declarava conservador.
Fins i tot va intentar introduir en el col·le a ser polític, però en el col·le sí que ho va deixar perquè no li agradava. No?
Bueno,
en el col·le era un home molt...
En el col·le i ell, com tu has dit, eren amics. En el col·le... ara xerra de memòria, però crec que en Maura va néixer en 1853, en el Cove també per allà, però sí, el que te puc dir clar és que en Maura va morir el 1925 i en Maura en el Cove el 1926. Sí. En guany se serà dos anys el Cove. I en el Cove se va dedicar a l'advocacia, va ser misser, i en Maura el va dur cap a la política, però en el Cove no li va agradar gens.
Va arribar a ser diputat.
Va arribar a ser diputat per Palma, però no li va agradar gens. Va dir que allò era... que no estava dins el seu món i va estar pocs anys perquè després tot no va abandonar.
Una darrera pregunta, perquè avui n'hem carregat de temes. Toni, quant de maures farien falta avui en dia? Perquè el món anés un poc millor, 30, 40, perquè... el que veiem avui en dia és l'antítesi d'en Maura.
Home, jo dins la vida política m'abastaria que n'hi hagués un. I digués el mateix que diu que de Maura, avui en dia encara ara. Dins el món polític, en general, evidentment, n'hi ha encara que són molt bons, i però avui en dia sí que m'ho faria falta un Maura, a un congrés de diputats m'ho faria falta un Maura.
Ho recomanem, el llibre de Toni Planes, il·lustrat per Sebastià Cabot. Acabat. Antoni Maura és polític que va voler capgirar Espanya. No oblidem en els nostres grans homes o homonots, perquè en ells, en la seva història, per aventura hi ha el nostre futur. I tenim una tendència a oblidar molt, 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 molt mal, molt dolenta, no és bo. Això, oblidar gent com d'Antoni Maura, l'únic i gent que ha estat president del govern espanyol. Toni Planes, moltíssimes gràcies, bon regal per fer, perquè és un llibre bo de llegir, il·lustrat, dirigit a ESO i Batxillerat. Antoni Maura, el polític que va voler que gira a Espanya, de Toni Miquel Planes. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. La propera vegada m'ha convidat a xerrar de guitarres i de rock and roll, que és el que realment m'ho va unir en altres fa molts
anys. També és cert. He hagut de posar... t'anava a posar de Clash, però he posat un poema d'en Alcobé per ambientar més les coses. Però si en dia xerrant de música, Toni. Vinga, moltes gràcies. Nosaltres ara anem a conèixer quines novetats mos arriben des de cort.
obert i sense entranyes, que de la soca resta crema he vist ma llenya com fumarol de festa.
L'Ajuntament de Palma t'ofereix aquest espai.
Sempre a prop del ciutadà, l'Ajuntament de Palma informa de tot el que s'ofereix a la ciutat.
Bona, el proper dia 23 d'abril, just d'aquí una setmana, la diada de Sant Jordi, convertirà el carrer de Palma en un gran aparador de llibres. Per això saludam a Pilar Ribal, directora general de Patrimoni i Interpretació de Palma. Senyora Ribal, bon dia.
Hola, bon dia. Com estàu?
Beníssim i encantats de parlar d'aquí una setmana justa, plaça Espanya, Sant Miquel, tot el centre de Palma, en solema, llibres i roses arreu, no?
Arreu, arreu, arreu. Sí, 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 sí. És una tradició que esperàvem ja cada any i que realment ens fa feliços de repetir perquè, bueno, és que això no hi ha comparació. Perdona que és que m'entra una trucada per un altre telèfon que silencio i segueixo amb tu.
Sí. Ja.
Això és el problema de tenir dos telèfons. Mira, estàvem amb això, que ho esperàvem, que se fa un esforç per part de tothom, per part del gremi de llibreters, que són els organitzadors, que aquest any tornen a congregar en el centre de Palma 20 llibreries i sol·liciten 140 taules. Imagina't, 7 taules per cada llibreria, perquè hem de pensar que han de desplegar novetats, fons de llibreria, han de preparar les signatures, que hi haurà més de 200 signatures en aquest dia de Sant Jordi. En el dia de Sant Jordi també participen, a més del gremi de llibreters, altres 20 associacions, editorials, Institut d'Estudis Baleàrics, l'Obra Cultural Balear, la Fundació Vicente Ferrer, Joventut de l'Ajuntament, el Col·legi Oficial d'Arquitectes, l'Associació Cultural Gata Moixa, Ona Mediterrània... Bueno, en fi, és una cita del nostre calendari cultural. Aleshores, jo el que vull destacar és això, que cada vegada rebem més peticions d'ocupació d'espai, que l'Ajuntament de Palma fa un esforç de programació també a les biblioteques de la xarxa municipal, que hi haurà activitats organitzades dins la fira amb els caparrots, en Tom i na Rosa, i cercadiles, i hi haurà també... Bueno, no sé si xerro massa tot seguit i t'agradaria que ho fessin més espaiat. Tu m'has de dir.
No, no, també te volia demanar sobre això, l'aperitiu de Sant Jordi. Què és això?
Això, l'aperitiu, és el que t'anava a dir ara. Mira, és una novetat d'aquesta edició i és que aquest dissabte 18 d'abril se fa aquest aperitiu pre-Sant Jordi. És entre les 10 i les 2 del matí i hi haurà parades amb llibres i roses a diferents llocs, que no seran dins del circuit, anem a dir, del dia de Sant Jordi, que són el plaça París, plaça Progrés i el carrer Nuret d'Una. En aquests llocs hi participaran algunes llibreries, com són la Biblioteca de Babel, Embat, Rata Corner, Brac Màgic o Quart Creixent, i també dues floristeries, Flers de Santa Catalina i Tallo Floristes. Aquesta jornada de dissabte, que és una novetat important del dia, a més també inclou activitats familiars, és a dir, que es faran, com he dit, cercaviles, una xaranga, contacontes... Bé, tot aquest anem a dir, preprograma és com una, doncs això, un aperitiu,
exacte,
una obra boca,
dissabte,
perquè la jornada central serà segur un èxit.
Dissabte, l'aperitiu de Sant Jordi...
Ara, i tu deies que
sí?
Hem de recolzar els nostres creadors. I jo estic 100% d'acord, perquè en tenim molts i de molt bons. I si vols en parlem d'això una mica o de lo que tu vulguis.
No, és que com que vull anar molt, molt carregats de temes, et volia recordar que és que no és que sigui dia 23 dijous que ve, és a dir, tot comença dissabte amb l'aperitiu de Sant Jordi.
Sí,
també destacar la col·laboració del col·lectiu de floristes amb aquest agermanament entre llibres i flors i que hi haurà paradetes, sí, a plaça Espanya, Sant Miquel,
Via Roma, la Rambla, Plaça Major, la plaça Marquès del Palmer, que és la plaça que està entre el carrer d'en Colom i la plaça Major, i també a la plaça de Cort. Però l'important és que comença dissabte un cremull de carrers con Nura d'Una. Aquesta prefesta, senyora Arribada, avui anem molt carregat de temes i l'important tornarem a parlar el dia de Sant Jordi. Pilar Arribada, directora general de Patrimoni i Interpretació de Palma. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i visca Sant Jordi.
Gràcies.
Tothom preparat per la setmana que ve.
Ens veurem i parlarem aviat. Gràcies.
Efectivament, bon moltíssimes gràcies.
Adéu,
gràcies.
Adéu.
I fins aquí tota l'actualitat de l'Ajuntament de Palma.
L'Ajuntament de Palma t'ha ofert aquest espai.
Radiografia mallorquina.
Avui a la nostra radiografia mallorquina volem parlar d'un espai de trobada anomenat l'Utòpica, una xarxa que vol connectar iniciatives i persones que fan feina per la denominada i tan ansiada transició ecosocial. Saludem en Joan Rigo, membre de l'Utòpica. Joan, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Bueno, explica'ns què és l'Utòpica i concretament també d'aquesta transició ecosocial tan necessària avui en dia en aquest món tan enterbolit en el que vivim. Joan, què sou, l'Utòpica?
Bueno, l'Utòpica som, com tu has dit, una xarxa d'iniciatives per la transició ecosocial, no? Nosaltres el que volem és posar en valor les iniciatives que hi treballin i somien per un món millor. I, clar, per això ens ajuntem i fem passes i trobades i una pàgina web i una agenda per visibilitzar-les, visibilitzar qui són, com se mouen, perquè tothom pugui fàcilment, pues, si vius a Sineu, pues, saber què està, que iniciatives funcionen a Sineu, o estan a prop, en els municipis propers, o de quin tipus de cooperatives pots trobar a la xarxa. No? Entonces, nosaltres reclamem que hi hagi una transició cap a una societat ecosocial, una societat que estigui al servei de la pròpia societat, no? Que això hauria de semblar el més lògic, estar al servei de la pròpia societat, però sembla que és massa utòpic ara mateix, no?
Per això, l'utòpica, però bé, les utopies són necessàries. Qui mos hagués dit que hi hauria una conselleria de medi ambient, un ministeri de medi ambient fa 40 anys? Les coses, els somnis s'han de tenir, perquè el que està clar és el que parlau, l'esgotament de recursos, el canvi climàtic, el model econòmic que hi ha hagut durant els darrers 60 anys, diria jo, que és créixer infinitament a un món finit. I sembla que tothom n'està parlant, però les cimeres de Davos hi van amb jet privat. És com una cosa...
No. És que sembla un món distòpic en el que vivim,
sí.
No? O mos han hipnotitzat i estem emparadalats perquè, clar, o sigui, mos estem carregant el planeta, estem esgotant els recursos. Els combustibles també s'estan esgotant, tot se fa amb el petroli, fins i tot l'agricultura, l'abones, pesticides... I la nostra sobirania alimentària penja d'un fil a nivell mundial.
Sí.
I per això tenim països poderosos que fan guerres estratègiques i permetem un genocidi a Israel, a Palestina... O sigui, això tothom se posa les mans en el cap. Però, per una altra banda, també tothom mira cap a una altra banda perquè ens sentim frustrades, en plan, si vivim una democràcia i la democràcia no garanteix que hi hagi democràcia, que hi hagi dignitat, que hi hagi humanitat en aquest món i permetem que durant dècades Israel mati palestins i ara faci un genocidi i això ningú ho atura, estem en un món distòpic, no? Hem creat una societat que ni siquiera ens garanteix els nostres drets més bàsics, com, per exemple, l'habitatge.
Això t'anava a dir.
És normal...
És que és un fracàs social, això no passava. Això de treballadors pobres, això no passava des de la revolució industrial. És a dir, gent sense casa i casa sense gent, treballadors pobres. Això no passava des dels temps de la construcció del Titanic o un poc abans. Hem anat de cap enrere, no és així, Joan?
Clar, en el final no s'han de demanar qui és que ha muntat aquesta societat? Si nosaltres no hem muntat una societat per ni siquiera garantir-nos el més bàsic, o estem en una societat muntada perquè els grans poderosos ens controlin i explotin i ens treguin tota la riquesa, tot el nostre potencial de feina i se carreguin el planeta i facin la guerra. Això no té ni cap ni peu.
No, no, no. I a més, els grans poderosos, de vegades parlàvem, dius, és que els polítics estan 4 anys i se'n van, però els grans poderosos hi són sempre. Estan parlant de grans corporacions, de grans fons voltors, de grans noms, empreses que l'altre dia vaig saber que tots els servidors de ningú d'internet o controlen una empresa que ningú coneix, que se diu Axiom. Tot de ningú, totes les dades les controla una empresa que ningú coneix, no és ni Microsoft, ni és Apple, ni és Google, no. Fins i tot hi ha gent més poderosa darrere d'aquesta, que dius, no, però... i no sabràs mai qui és el que està en el capdavant. És increïble, i una situació d'indefensió, no?
Clar, és que vivim... L'economia no se regula, és superopaca, però estem descobrint que totes les grans empreses, grans corporacions, fons d'inversió, grans bancs, tots... són propietàries entre elles, perquè s'han comprat les seves accions per tenir propietat a totes les empreses. Entonces, elles no se deixaran caure. Tenen un gran monopoli. I entonces, són les que estrangulen les nostres democràcies. I inclús financien la gran majoria de partits de les nostres democràcies per garantir que elles puguin mantenir el poder, no? Els partits han estat creats per estar a les seves ordres. La nostra democràcia està a les seves ordres. No tenim capacitat de legislar més enllà d'unes migajas, no? Per així dir-ho. És que... Som pobres d'això, de democràcia.
Crec que tornarem a parlar, Joan, perquè vull anar molt malament de temps, però tot això se resume molt bé a la pel·lícula Nixon, d'en Oliver Stone, quan hi ha un moment que els detectivistes en contra de la guerra de Vietnam li demanen que torni a la guerra, i Nixon se queda mirant-los, i els detectivistes, que són joves estudiants, el miren, i li diuen, no pot aturar la guerra. I Nixon no diu res, diu, ni tan sols vostè pot aturar la guerra, perquè Nixon està complint ordres des que l'estan finançant a la seva campanya. És impressionant aquest moment, crec que és en el monument en Lincoln, és impressionant aquest moment en què ni en Nixon podia aturar la guerra del Vietnam en aquell moment. Joan, tornarem a xerrar, perquè és molt important... Clar, digues.
Lo que me fa por es això, no? De que perdem l'esperança de que hi hagi un món millor, no? De que estem en mans fosques que mos amaguen la realitat i mos exploten al màxim possible. I això, pues, nosaltres el que volem és no acotar el cap i mirar cap a una altra banda, sinó creiem que podem crear un món millor. Pues anem a treballar per això, anem a impulsar iniciatives, anem a visibilitzar-les, anem a veure si podem fer xarxa, perquè fent xarxa, si passa una desgràcia, estarem juntes, ens coneixerem, serem més resilients, més capaços de donar la cara pel veïnat, per millorar la nostra vida si passa una desgràcia climàtica o una guerra o el que hagi de passar. Ojalà ens aixequem i diguem basta d'aquesta democràcia. Volem una democràcia real, una democràcia que tingui sobirania econòmica. I amb això, començar un món millor.
Joan, tornarem a xerrar perquè, veritablement, ja no coneixem ni en el veïnat. És molt important això que acabes de dir. Joan Rigó, de l'Utòpica, estem en contacte perquè nosaltres estem molt en contacte, parlarem de discapacitat, i estem molt en contacte amb entitats que lluiten pels més dèbils, pels malalts, pels que no tenen, pels que no tenen casa, i vosaltres esteu en aquesta línia. Joan, una ferrada molt gran. Ara anem a parlar d'entitats que fan feina amb persones amb discapacitat intel·lectual que també estan deixats, un poquet deixats de la mà de Déu, si no fos per persones com la que entrevistarem ara. Joan Rigó, moltes gràcies.
Endavant. Salut.
Salut.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
There were bells on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all.
Ara ho dèiem, les persones i entitats que fan feina amb persones amb discapacitat intel·lectual ja fa temps que diuen que de cada vegada hi ha més infants amb alteracions de conducta. Per això, la Direcció Insular de Persones amb Discapacitat del Consell ha creat enguany el Servei d'Atenció Integral a Domicili per a Infants amb Discapacitat. Parlem amb Maria Francesca Rigo, directora insular de Persones amb Discapacitat. Senyora Rigo, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Bueno, és un programa pioner a Espanya perquè és un... està dirigit a menors que han passat l'atenció precoç i se'ls dona atenció a domicili per mitigar la sobrecàrrega dels pares, que és el principal problema que deuen tenir aquestes famílies, no és així?
Així mateix. Aquest programa neix d'escoltar les entitats, d'escoltar les famílies, de que sabíem que cada vegada tenim un volum més alt d'infants que tenen dificultat en conducta i aleshores això se trasllada en el domicili i les famílies tenen una sobrecàrrega molt important. Aleshores, moltes vegades no sempre és intentar canviar aquest tipus de conductes, sinó que donar eines a les famílies perquè puguin elles sentir-se lo suficientment segures per atendre de la millor manera la necessitat del seu fill o filla.
Eines com pautes. Pautes, per exemple, una cosa tan simple com posa-se el pijama, no? Que pot passar de 3 quarts d'hora a 10 minuts donant aquestes pautes. No és així, Francisca?
Totalment. Mira, l'equip està format per 12 professionals, estan dividits en 3 unitats, Inca, Manacor i Palma, i hi ha un psicòleg general sanitari a cada banda i 2 educadors o educadores. Què ens passa? Que feim primer una avaluació, una anàlisi conjunta amb la família, sempre la família estant d'acord en cada passa que feim, perquè és molt important que estiguin, que són protagonistes d'aquesta història, aleshores, si ells no hi creuen, no podem marcar cap altre. Nosaltres no venim a donar lliçons a ningú, intentem observar el funcionament de cada família i a partir d'aquí, en col·laboració amb l'escola i també amb la unitat de salut, crear un pla de feina. A partir d'aquí, quan tenim tot el dibuix d'allò que volem millorar, començàvem a aplicar pautes molt senzilles. Per exemple, això que has comentat, és vestir-se. Els nostres educadors hi van, per exemple, a les 7 de matí, és hora d'aixecar-me, de berenar, de vestir-se, i observen un poc allò que pugui estar passant i marquen... donen opcions a canviar aquelles pautes o aquella rutina que tenen marcada, canviar-la en pictogrames, tal vegada suggerint allò que està funcionant a l'escola que a lo millor és un altre tipus d'activitat, però que se pot traslladar a la mateixa rutina de vestir-se i està funcionant. Per tant, en coses molt senzilles ja notem canvis importants dins l'equilibri, dins l'estat emocional de tota la família.
I s'ha posat en marxa enguany, és a dir, fa poc mesos, i de 700 places ja n'hi ha ocupada la meitat, senyal que era ben necessari.
Sí, en realitat, mira, en octubre-novembre van començar ja tots els professionals, en novembre van començar les primeres avaluacions i, en realitat, intervencions van començar en gener, perquè entre començar a tenir les primeres entrevistes, analitzar els casos com els anaven arribant i ja en qüestió de 3 mesos, ara ja estem passant els 50 casos. Aleshores, pensant, bé, teníem la certesa que podria ser un programa que relativament aviat pogués donar sortida a totes aquestes famílies que estaven esperant, però molt sorprèn perquè està arribant a molta gent ens el sol·licita, i hi ha intervencions que són relativament senzilles i tal vegada amb unes 10 o 15 intervencions ja està tot redirigit i la família està amb les eines suficients per tirar i seguir dia a dia, i en canvi intervencions que se poden estar allargant i que tenim clar que tal vegada serà un treball més... amb una mirada amb més temps.
I a cada família crec que se li assigna un educador i un psicòleg, és així?
Sí, així és.
I teniu 8 educadors, un terapeuta ocupacional, 3 psicòlegs generals sanitaris, i la llista, sí. Llista d'usuaris, com la valeu fer? A través de l'Institut Balear de Salut Mental, o com ho vau fer?
Així mateix. Quan van fer aquest recull d'informació de veure les necessitats que hi havia, van parlar amb educació, a part de parlar amb famílies i entitats, van parlar amb educació i van parlar amb salut. I tenia en aquest cas. Ens varen posar una miqueta d'acord i ja tenim una llista d'infants atesos pel seu servei, que són infants que tenen seguiment psiquiàtric, per tant ja hi sol haver una medicació darrere i per tant hi sol haver ja una intervenció feta i una feina feta de temps enrere, i van iniciar els primers casos amb aquest amb aquestes propostes de, que venien dit mia. Però una vegada ho vàrem anunciar, una vegada vàrem començar a fer una difusió a través de les escoles, en els ajuntaments, els serveis socials, i a la part de salut, ens estan arribant per porta també, vull dir, són famílies directament que se posen en contacte amb nosaltres, i a partir d'aquí començam el tràmit d'avaluar cada cas i mirant si pot fer una feina o no.
La veritat és que veient el món com està, ara que parlàvem fa una estona, malament dins un tinguis problema de tenir un infant amb discapacitat. No saben lo bé que estem tenint serveis com aquest d'atenció a domicili per infants amb discapacitat, perquè a un se li posen per la punta de totes les persones que no tenen aquests serveis a altres llocs. La veritat és que ens poden considerar privilegiats que podem tenir un IMAS, no? O un servei com vosaltres, perquè donar una mà quan tu no ho ha de menester, creu-me que és una cosa, senyora Rigo, que és molt d'agrair. De vegades no sabeu, és una feina que no sabeu, perquè fins que no ho toquen a les mans, no és així.
Sí, sí, no. I a més, l'objecte de la feina que fem en el nostre dia a dia és millorar la qualitat de vida de les famílies, i en aquest cas de més vulnerables i de l'àrea de discapacitat, tenien clar que si no fèiem un programa preventiu, aquests infants arriben en 16, 17, 18 anys, se fan adolescents, se fan joves, i si la família no està, no se li ha donat el suport necessari, moltes vegades arriba en situació d'institucionalització que tal vegada s'haguessin pogut
evitar
o manco també retrasar una mica, saps? No adelantar-nos tant a institucionalitzar gent o infants tan joves, bueno, infants, en aquest cas, joves, però que Francisca, no importa que en els 20 anys ja estiguin un habitatge, si és viable.
Mos quedem sense temps. Francisca Rigo, des de la Direcció Insular de Persones amb Discapacitat, moltíssimes gràcies per atendre-nos i per la feina que feis. Salut.
Gràcies a vosaltres. Adéu.